Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Tenim, doncs, que la veritable solució al Cohen no rau en donar una resposta determinada, sinó en el cultiu de les tres actituds. Gran fe, gran determinació i gran dubte. La pràctica del Cohen requereix la pràctica de les tres actituds, però el seu plantejament sembla al·ludir en major mesura a la tercera actitud, o sigui, al gran dubte. Ja que porta el cercador a continuar preguntant i a continuar buscant incessantment tot i els aparents èxits o respostes que sembli trobar en el seu camí, buscant únicament el veritable Satori. Quan es planteja un Cohen, la ment tendeix a resoldre-ho buscant respostes originades en el procés del pensament, però aquest tipus de respostes mai seran satisfactòries. El Cohen representa un repte a la nostra determinació i a la nostra pròpia sinceritat, obligant-nos a abandonar les idees i judicis i llançar-nos a una recerca real. Es veu que dos monjos estaven discutint sobre una bandera. Un va dir: "La bandera s'està movent." L'altre va dir: "El vent s'està movent." Va succeir que el sisè patriarca, en Zenon, passava justament per allà. I els va dir: "Ni el vent ni la bandera, la ment s'està movent." Com podeu deduir d'aquest exemple, el Cohen és, per tant, un mètode de comunicació molt profund, on el mestre pot constatar, per les seves respostes, que el deixeble ha arribat al mateix enteniment, encara que pot ser també una forma de comunicar sentiments molt profunds, idees molt subtils entre dues persones, a les quals el llenguatge se'ls ha quedat curt. Explica un relat que en Xosu va preguntar al mestre Nansen: "Quin és el veritable camí?" Nansen va respondre: "El camí de cada dia és el veritable camí." Xosu va preguntar: "Puc estudiar-lo?" Nansen va respondre: "Com més ho estudis, més t'allunyaràs del camí." Xosu va preguntar: "Si no ho estudio, com el puc conèixer?" Nansen va contestar: "El camí no és el de les coses que es veuen ni de les coses que no es veuen. No és de les coses conegudes ni de les coses desconegudes. No el busquis, ni l'estudis, ni el nombris. Per aconseguir-lo, obre't amb l'amplitud del cel." De fet, varis d'aquests koans us els he anat formulant en diferents programes de Poció de Felicitat. No sé si recordareu aquest. El gran mestre taoista Chuang Tzu va somiar una vegada que era una papallona, volejant per aquí i allà. En el somni no tenia consciència de la seva individualitat com a persona. Era només una papallona. Tot d'una es va despertar i es va trobar aquí, ficat al llit. Una persona una altra vegada. Però llavors va pensar per si mateix: "Era abans un home que somiava ser una papallona o sóc ara una papallona que somia ser un home?" En la tradició Rinzai Zen és habitual que el mestre plantegi un koan específic al seu deixeble, coneixedor de quina és la seva recerca interior i com pot una pregunta exacta contribuir a trencar el seu esquema mental i permetre-li anar més enllà del pensament. El Cohen es converteix d'aquesta manera en una gran prova perquè el cercador desenvolupi les tres actituds que us he mencionat abans: la gran fe, gran determinació i gran dubte, i pugui trobar el veritable Satori. Però això no vol dir que n'hi hagi prou en fer-se una pregunta i respondre-la per desenvolupar la pau interior o trobar la il·luminació. Ja que només la ment lògica atrapada en el pensament obtindria aquesta conclusió, i llavors la pràctica del Cohen seria inútil. Un dia, en Xantó caminava amb el seu mestre per les muntanyes. El mestre Xintou va veure que les branques d'un arbre obstruïen el sender i li va demanar a Xantou que les apartés. El deixeble li va dir: "No he portat el ganivet amb mi." Xintou va treure el seu ganivet i va brandar amb el full nu davant del seu deixeble. Xantou va dir: "Tingues a bé de donar-me l'altre extrem." "Què vols fer amb l'altre extrem?" li va preguntar el mestre. Això va fer que Xantu despertés a la veritat del Zen. El koan és un objecte d'estudi molt elusiu. La teologia, la filosofia i la literatura es disputen per adjudicar-se'l. I, de fet, sense pertànyer completament a cap d'aquestes àrees, el koan briga amb elements afins a tots aquests camps de treball. Forma part d'un entrenament espiritual dins del budisme zen, però la seva estructura s'enfoca en girs de lògica i exercicis intel·lectuals. I no obstant això, marca el pas d'una tradició oral a una tradició escrita que avui en dia es troba en antologies poètiques i literàries. El koan sembla, doncs, surar entre les diferents branques de les ciències humanes, sense tenir aparents intencions d'adherir-se a cap d'elles. És per això que és difícil, potser impossible, respondre a la pregunta. L'experiència del koan pren els seus colors de la filosofia o de la teologia? En Carl Jung defineix el koan com la representació del no-res. En Suzuki els anomena expressions del satori, sense mediacions intel·lectuals. Pel que Jorge Luis Borges, és una pregunta a on la resposta no correspon a les lleis lògiques. Segons Roland Barthes, el koan és una cosa que no s'ha de desenvolupar ni en el discurs ni al final del discurs. I en Roberto Juarroz ho considera una fórmula que té la funció d'impulsar l'home a aprendre a aturar-se al deteniment de l'univers. Aquestes definicions, encara que provenen de diferents llocs, poden coincidir en una cosa. L'objectiu del koan i, per extensió, del budisme zen és accedir a la il·luminació. La il·luminació és la traducció precària, un préstec del lèxic del misticisme cristià, però el que es coneix com a satori. Segons tot el que sabem de l'essència del zen, es tracta també aquí d'una visió central, d'una estranyesa insuperable. Diu un mini relat koan que un home que viatjava per un camp es va trobar amb un tigre. Va fugir i el tigre darrere d'ell. En arribar a un precipici, es va agafar a l'arrel d'una enfiladessa salvatge i es va balancejar sobre la vorera d'un barranc. El tigre el va ensumar des de dalt. Tremolant, l'home va mirar cap avall i allà un altre tigre l'esperava per menjar-se'l. Només l'enfiladissa de la vinya que el va sostenir. Després, dos ratolins, un de blanc i un altre de negre, a poc van començar a rosegar la vinya. L'home va veure una deliciosa maduixa a prop seu. Agafant-se la vinya amb una mà, va arrencar la maduixa amb l'altra. Que dolça i bona era la maduixa! De fet, aquest és l'últim koan sobre el poder de viure en el moment. Com a éssers mortals, estem constantment envoltats per la mort. Estem sempre atrapats per dos aclaparadors infinits, que en el cas del relat serien els dos tigres. No importa el que fem, hi ha sempre una sensació aclaparadora de res darrere nostre. Com va dir en Sebastian Folks, concebre'ns a nosaltres mateixos com una matèria fragmentària que es cohesiona durant un mil·lisegon entre dues eternitats de foscor és molt difícil. I la paradoxa és que, com és que trobem alegria o fins i tot felicitat quan estem atrapats entre els dos tigres? El truc és la presència, el secret és la consciència i la clau és la curiositat. Els tres són a l'epítom de la superació de l'entropia de la vida, una deliciosa maduixa vermella, dos ratolins rossegant una enfiladissa i tot i l'inevitabilitat de la mort, els dos tigres flamulencs. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que per setembre comencem el nivell 1, els dijous de 6 o 7:45 de la tarda a l'Hotel d'Entitats a Roda de Berà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 o 7:45 de la tarda a l'Hotel d'Entitats de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-77-12. Us el repeteixo, 977-65-77-12. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina del Facebook Poesia de l'Alma. Fa molt de temps, al Japó, es feien servir llanternes de bambú i paper amb espelmes a l'interior. A un cec, una nit que passava a visitar un amic, li van oferir una llanterna per portar-la a casa amb ell. «No necessito una llanterna», va dir. «La foscor o la llum és el mateix per mi». «Sé que no necessites una llanterna per trobar el teu camí», va respondre el seu amic. «Però si no en portes una, algú més pot topar-se amb tu. Llavors, millor que la portis». El cec va anar amb la llanterna i abans d'haver caminat massa lluny, algú va córrer directament cap a ell. «Mira per on vas!», va exclamar l'estrany. «No pots veure aquesta llanterna? La teva espelma s'ha apagat, germà», va respondre l'estrany. Habitualment creiem que cal desentranyar suposats problemes psicològics i la cultura occidental està acostumada a un pensament d'aquesta manera. Se'ns planteja una qüestió i després de complexes anàlisis arribem a una posició en la vida. Per tant, considerem que la nostra personalitat, el nostre veritable jo, està en conflicte amb el món que l'envolta. D'aquesta manera, interposant la nostra raó i tractant de comprendre la realitat, ens deixem influir pels nostres desitjos, pors, il·lusions i supersticions, que ens allunyen encara més de comprendre-la i d'experimentar-la. És a dir, que com més tractem de comprendre, més ens allunyem de la comprensió. I seguim lligats a la dualitat de diferenciar la realitat del pensament. El Koan tracta de buscar aquesta actitud d'experiència directa i de viure-la, de forma espontània, directament. Desperta en el deixeble la tasca de trobar, per si mateix, la visió de que l'experiència és el que realment importa, així com les relacions que establim amb els altres. És com el caminar o el córrer, en què no es pensa tant i es fa de forma espontània. El Zen no pren cap posició absoluta. No es tracta d'acumular coneixements sobre la realitat, sinó de viure-la de forma lliure, sense interferir amb el nostre pensament complex, que l'únic que fa és diferenciar-nos d'aquesta experiència directa. El pensament no es diferencia d'allò que coneix, sinó que ho viu com un procés, s'acomoda a les circumstàncies i actua en relació a elles. De fet, totes les místiques religioses posseeixen formulacions semblants als koans, basades en la paradoxa o l'antítesis. Per exemple, en el cristianisme la va inspirar la teologia negativa, que és la que va donar els seus més destacats fruits en Sant Joan de la Creu i Santa Teresa de Jesús. Sant Agustí va formular una famosa sentència mística que, segons ell, li va ser revelada en un somni pel mateix Crist. «No em buscaries si no m'haguessis trobat». La pregària per la pau, de vegades atribuïda a Sant Francesc d'Assís, diu en el seu últim vers: «Perquè donant és com es rep, oblidant és com es troba, perdonant és com s'és perdonant, i morint es ressuscita a la vida que no coneix fi». Saber resoldre d'alguna manera el significat dels koan ens permet poder saber trobar la solució a tots els problemes. És com una filosofia basada en el pensament amb connexió a l'ànima i a l'esperit. Quan se li va preguntar a un estudiant per què practicava el Zen, L'estudiant va dir, perquè tinc la intenció de convertir-me en un Buda. El seu mestre va prendre un maó i va començar a polir-lo. L'estudiant li va preguntar, què estàs fent? El mestre va respondre, estic tractant de fer un mirall. Com pots fer un mirall al polir un totxo? Va preguntar l'estudiant. Com pots convertir-te en Buda fent sen? Li respongué el mestre. Un altre com famós és el següent. Una vegada, un monjo va fer una petició a Hoshu. Acabo d'entrar al monestir, va dir. Si us plau, dóna'm instruccions, mestre. Hoshu va dir. Ja has esmorzat? Si ho he fet, va respondre el monjo. Llavors va dir Hoshu, doncs renta els teus plats. I per acabar el programa d'avui, el meu con favorit. Mestre, ajudeu-me a trobar la veritat. Perceps la fragància de les flors? Sí. Llavors, no tinc res a ensenyar-te. When I saw you standing there about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Tried so not to show. Now something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Yeah. escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.